Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El govern espanyol suspendrà l'impost del 7% sobre la generació elèctrica per alleugerir la factura de l'electricitat dels consumidors. Ho ha assegurat avui la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Es tracta d'un impost aprovat l'any 2012 pel govern de Mariano Rajoy i que ara l'executiu de Pedro Sánchez eliminarà per reduir de manera immediata aquesta factura de la llum que fa patir, sens dubte, molts espanyols. Es jubilaran més d'una quarta part dels metges els propers 10 anys a Catalunya, però els facultatius joves sovint prefereixen marxar a causa de la precarietat laboral. Són aquestes algunes de les dades proporcionades pel Col·legi de Metges i que situen el sistema sanitari català al límit. El Departament de Salut ha organitzat una gran cimera que s'ha fet avui per trobar solucions als grans reptes que es presenten en el sistema sanitari actual. Per primer cop ha reunit tothom, amb l'administració, organitzacions sanitàries, col·legis professionals, universitats, sindicats i usuaris. Els alcaldes que van donar suport a l'1 d'octubre han demanat a la Fiscalia que arxivi la causa oberta contra ells per haver aprovat decrets a favor del referèndum. Els fiscals, recordem-ho, tenien un màxim legal de 12 mesos per investigar concretament 720 alcaldes. Només n'han citat a declarar una cinquantena i no han presentat denúncia contra cap d'ells. Avui, precisament fa un any, que van declarar els primers, els d'Oliana, el Pont de Suert i Mollerussa, i abans de l'1 d'octubre passat ho van fer uns quants més, però després les citacions de les declaracions es van aturar. El titular del jutjat número 7 de Barcelona, que instrueix les càrregues policials de l'1 d'octubre de la capital catalana, investigarà 13 agents de la policia espanyola per l'actuació a l'escola Ramon Llull, on Roger Espanyol va perdre l'ull. El jutge considera demostrat, segons un fragment de la resolució judicial que ha avançat Vox Populi, que hi va haver 17 trets de bales de goma davant de l'escola a la capital catalana. Un d'ells va impactar la cara de Roger Espanyol. Amb aquests 13 nous imputats, ja en són 22 en total els agents investigats per les actuacions policials en els punts de votació. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, torna avui a l'activitat a l'Auditori, ara a les 8 del vespre, amb un concert especial que vol ser també la presentació d'un treball discogràfic recent. I a aquesta mateixa hora, al Monestir de Sant Pere de les Pueles, de les Venetes, a Sarrià, a Barcelona, es fa una pregària amb dansa contemplativa. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel.
Els paràmetres del que anomenem cultura general van canviant amb el temps, lògicament. I d'un temps ençà, els coneixements que podrien dir, que podríem anomenar de l'àmbit econòmic, van ocupant un espai cada cop més gran en el nostre patrimoni. Però com tots els jocs comuns, la divulgació tendeix a vulgaritzar. I de vegades, en aquest trànsit, es perden matisos que acaben sent essencials. Hi ha coses que o les entens bé o millor no aplicar-les, perquè els resultats poden ser contraproduents. Un bon exemple d'això és la tendència, cada cop més freqüent, d'aplicar principis de gestió de l'anomenada cultura d'empresa a tot tipus d'entitats, independentment de la seva naturalesa. Però les coses no són tan senzilles. Qui està més preparat per dirigir una fàbrica de sabates? Un MBA que aprèn de sabates o un sabater que aprèn de gestió? En aquest cas, probablement, la resposta depèn del volum de negoci, no? Com més gran sigui l'empresa, els seus dirigents han de tenir un perfil més gerencial. Però en d'altres casos, la naturalesa de l'activitat té una dinàmica pròpia tan potent que no es pot negligir de cap manera, en cap moment. Per exemple, implantar un model d'avaluació professional amb retribució variable a la medicina o a l'ensenyament no provoca un augment de la motivació i de l'acompliment, sinó tot el contrari. El venedor té com a objectiu, a part de vendre's, clar, tenir content els clients. Però els pacients i els alumnes, de vegades fins i tot els pares dels alumnes, a diferència dels clients, no sempre tenen raó. Sovint, metges i mestres han de prendre decisions pel bé objectiu dels qui tenen al davant, que no els fan contents, precisament. A la medicina ja ha arribat, desgraciadament. A l'ensenyament secundari no encara. Però alguns en parlen. Seria una catàstrofe. Perquè si tu pagues més a un bon professor que es queda fora d'hores d'atendre els alumnes que tot responent a la seva vocació, els mals professors es quedaran fora d'hores a mantenir males converses no responent a la seva vocació, sinó a la seva cobdícia.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
El món universitari ha estat considerat tradicionalment com un món de prestigi, certament, sens dubte, però una mica allunyat dels que haurien de ser els seus socis naturals, tant l'empresa com l'escola. Sembla que la pressió d'aquests dos mons ha acabat arribant a la universitat en forma d'alguns canvis significatius. Alguns són jurídics, com el famós Pla Bolonya o la implantació d'un complex sistema d'avaluació docent, més que discutible, per cert. D'altres són culturals, com l'adopció de la mentalitat anglosaxona que es reflexa en els rànquings de les millors universitats. Finalment, també, n'hi ha de sociològics. Els alumnes sembla que van arribant cada vegada menys preparats acadèmicament i més immadurs personalment. En aquesta situació, la vella tensió entre les dues funcions tradicionals del professor universitari, la investigació i la docència, adquireix nous matisos i exigeix noves consideracions. S'està secundaritzant la universitat? Cal prioritzar els nivells de la universitat o les noves necessitats dels alumnes? Fins a quin límit? Això sense oblidar les velles preguntes. Cal ser un bon investigador per ser un bon docent? S'hauria de diferenciar aquests dos perfils? Calen les mateixes aptituds en una cosa i en l'altra? Cal, al capdavall, un nou enfocament en l'avaluació professional dels professors universitaris que tingui menys en compte les publicacions i més els alumnes? De tot plegat, en volem parlar avui, a l'hora del pati, tot i que amb el to universitari més aviat seria a la pausa del cafè.
L'hora del pati.
Bona nit, un vespre més a l'hora del pati. Avui amb el Raül i el Jordi, com sempre, Raül Adames i Jordi Cabanes, i ens acompanyen avui, per parlar sobre aquests temes, tres professors universitaris. En Joan Lluís Pijuan, doctor en telecomunicacions i catedràtic d'aquesta disciplina a la Ramon Llull, la Rocío Bonilla, economista i directora del Departament d'Empresa de la Universitat de la Toriba CEU, i en David Lorenzo, que és doctor en Humanitats i professor titular al campus docent de Sant Joan de Déu. Bona nit als tres.
Bona nit.
La primera pregunta, una mica això, havia pensat dir això, com ho veieu això de la universitat, però potser és una mica massa genèrica. Aquest debat que presentàvem a la presentació, no? L'equilibri entre docència i investigació, que és el debat tradicional, també és veritat que tal com estan arribant els alumnes a la universitat, podríem dir, en certa manera, que la universitat s'està secundaritzant, que d'alguna manera cada cop més els professors universitaris haureu de fer algun tipus de formació, diguem-ne, en educació general, en pedagogia general, no només en didàctica. No sé, qui vol disparar al començament? Qui s'anima?
Sí, potser a mi m'agradaria començar dient que el concepte de secundarització ja no... O sigui, s'ha de tenir en compte no només...
En un sentit, perdona, en un sentit de que arriba més adolescents, en aquest sentit, amb més forats emocionals, que no és només donar classe, sinó que a vegades els has d'acompanyar
Sí. És així, o sigui, per dos motius o dues raons sota... O sigui, en la meva opinió. La primera és aquesta, precisament, o sigui, el grau de maduresa amb el qual arriben, no?, que és, jo crec que, no sé si cada cop, però és menys comparat amb altres generacions. I, per l'altra banda, el que li demanen també a la universitat, no? L'ensenyament basat en competències, és a dir, obrir una mica més enllà de lo intel·lectual i obrir la formació a altres aspectes de la persona, jo crec que porta o afavoreix aquesta secundarització. No sé si m'explico.
Sí.
Jo crec que...
A veure, jo des de... No és el meu àmbit d'estudi, la sociologia, però sí que sembla evident que l'adolescència es va allargant, no? La infància i l'adolescència probablement, pel món, no?, en què vivim, segurament pel nostre món, si miréssim a Síria, probablement... Els nens de 19 anys no són més madurs, no? Llavors, en el món en el que nosaltres vivim, en el que els nostres alumnes, els que reben, són alumnes que tenen uns pares pendents, que han tingut uns professors que han estat a sobre d'ells, doncs, com és normal, un es repenja, no? I el professor, a vegades, sí que és veritat que ens trobem... per exemple, jo enguany m'he trobat un alumne de segon que venia que li féssim l'horari. I dius, com que t'haig de fer l'horari, no? Doncs tu miraràs a la pàgina web de que t'has de matricular, i és veritat que potser és inevitable en el món, en la comoditat en la que nosaltres vivim, que aquesta adolescència s'hagi allargat en els anys, no? I que a vegades estiguem parlant de persones ja adultes de 21, 22, 23 anys que no se n'en surten amb les qüestions més petites.
Jo trobo que és bastant lògic, estic totalment d'acord amb el que dieu, però un es mou quan s'ha de moure. Si no li cal moure's, no es mou. Llavors, clar, l'estudiant universitari, en general, és un estudiant mínimament bo, no?, que s'ha tret el batxillerat amb molt poc esforç. Per què? Perquè no li calia. no li calia i se'l treia. Llavors, arriba a la universitat i potser és el primer moment en què es topa que haurà de començar a moure's. Llavors, els primers cursos de les universitats són aquests cursos. Aquests cursos en què aquella dita castellana, a cada cerdo le llega su San Martín, pues és l'any...
No estàs pensant en un alumne concret.
Pues les llega el San Martín, no? Llavors, jo, per exemple, jo faig classe a primer, jo faig classe a cursos més alts, no? Però m'agrada fer classe a primer, la classe de càlcul, no? La temuda classe de càlcul. I jo els hi pregunto, no? D'on veniu, no sé què, els hi pregunto aquest tipus de coses, i un em diu obertament, el primer dia de curs, ahir, és que jo sóc molt vago. O sea, ja, és que no hi ha ni pudor. O sigui, ja venen ja amb aquesta consciència.
Però el tema és, qui s'està movent més? Els alumnes a madurar més ràpid o les universitats a apropar-se més a l'adolescència de l'alumne?
Clar, aquesta pregunta és... sí, probablement, clar, les universitats el que fem és... és apropar-nos, això, és facilitar la vida. També és veritat que... A vegades, per exemple, en el món, en la primària o en la secundària, entenem que és normal que les escoles o que hi hagin escoles que s'adaptin més o menys a les necessitats de l'alumne. Vull dir que a les universitats també potser no és una idea bàrbara pensar que a vegades hi ha alumnes que en una universitat gran es perden, en una universitat petita... és més adient pel seu desenvolupament, pel seu aprenentatge. I sí que és veritat que a vegades, tant les universitats grans com les universitats petites, facilitem els alumnes i quan se'ls acaba el termini, a la Universitat de Barcelona, a la UPC, a l'Abat Oliva, doncs mirem de com podem solucionar l'alumne. Si t'ha acabat el termini, doncs mira, potser no pots matricular-te, només pots fer una assignatura. És veritat que sí que les universitats potser ens estem adaptant massa, no? Els estem facilitant massa la vida. Sí.
Aquesta és una pregunta descriptiva, diguem, no? La subsegüent, la que òbviament deriva, és si això és convenient o no. Si introduir principis, diguéssim, d'educació a la universitat convé o no. Aquest és un procés que ja hem viscut en el passat, perquè vosaltres tots som molt joves aquí, però recordeu quan el batxillerat, no el BUP, el batxillerat, eren uns estudis ja que servien... diguem-ne, no per madurar personalment, sinó només intel·lectualment. Això ja, la secundària ha quedat totalment desbordada, diguem-ne. Ara ens queda veure si a la universitat ha de mantenir el pavelló, diguéssim, acadèmic, o si, en canvi, aquest procés que descrivia la Rocío és convenient, també. Però això ho veurem després de la publicitat.
Ràdio Estel. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Un altre cop a l'hora del pati amb en Joan Lluís Pijuan, avui la Rocío Benilla i en David Lorenzo parlant de la universitat. Hem fet en el primer bloc una descripció de com arriben els alumnes. Però a mi m'agradaria que veiéssim ara el que anunciàvem abans. És a dir, és això, és convenient aquesta evolució? És necessària? És bona? Perquè hi ha vegades que dius, mira, seria millor que no passés, però com que hi és hem de fer alguna cosa al respecte. En aquest cas, si poguéssim escollir...
A veure, és que tu has preguntat, és convenient? I jo em preguntaria, és evitable? Clar, si parlem... O sigui, estem parlant amb dos esglaons o amb dos dimensions diferents. D'una banda seria la immaduresa de l'alumne, amb això se m'ha acabat el termini, no arribo, i després l'altra seria el nivell acadèmic, perquè un pot ser molt immadur emocionalment i acadèmicament ser molt, molt, molt potent. Llavors, la universitat, evidentment, jo penso que ha de seguir mantenint uns nivells mínims, perquè si no perd la seva essència. Si és evitable, jo penso que no és evitable a vegades que ens adaptem als alumnes i clar, evidentment això d'alguna manera implica el que és el professor universitari, el que s'ha de dedicar al professor universitari, que té fonamentalment dues tasques, que és la docència i la investigació, amb quin nivell queda cadascuna d'aquestes tasques i com això acaba definint la universitat. I a vegades els models que estan trobant en alguns països, per exemple als Estats Units, hi ha les teaching university, hi ha les universitats en les que només s'ensenya, en les que tens uns docents que són excel·lents i tu dius, aniràs allà i aprendràs perquè tindràs un professor que és molt bo i que potser no ha investigat, no ha descobert encara cap planeta, i després hi ha les universitats més centrades en la investigació. Doncs, l'equilibri entre aquestes dues dimensions que ha de cobrir el professor universitari i com es defineix la universitat podria ser el debat.
És una de les preguntes que tenia latents, que ja m'has contestat, si aquest doble perfil, si sempre havia de coincidir l'investigador i el docent, si es podia dividir. I veig que el món avança, que el món es va jugar. Jo, Lluís, tu ho volies dir.
Sí, aprofundir una mica en això que deies, no? O sigui, diverses coses. Primer, no és igual l'alumne de primer que l'alumne de quart, afortunadament. Vale? Es dona una progressió meravellosa. A mi m'encanta veure els de primer i com acaben a tercer i a quart, que acaben, la majoria, sent uns molt bons professionals i unes persones molt, molt compromeses amb la seva feina. O sigui, no pensem ara que el mundo se hunde. No se hunde, no hi que... Tenim una tasca, com som ja l'última barrera, l'última comporta, l'última oportunitat de maduresa de l'alumne abans d'entrar en la vida laboral, tenim aquesta tasca meravellosa, que és convertir un immadur en un bon professional, no? Per tant, sí, tenim aquesta tasca, però afortunadament, a tercer i a quart, veiem els fruits d'aquesta tasca dels primers cursos. I l'altra cosa és que hi ha alumnes molt bons, encara hi ha alumnes molt bons. O sigui, llavors, jo crec que la universitat té que garantir que l'alumne bo pot arribar a la seva màxima realització, perquè és que n'hi ha i continua havent-hi.
Deixa'm, ja estem en aquest punt del professor universitari. Com a professor d'escola ho dic, que hem deixat els nanos a la universitat formats malament i ja esteu vosaltres per ara, que ja ho arregleu, no?, a quart. O sigui, és la idea que he entès.
Molt bé. Es nota que tu ets d'un pla anterior.
No sé si volies dir alguna cosa.
Sí, home, a mi em sembla... Tot, o sigui, és molt difícil explicar-ho tot o tenir una visió, però sí que és veritat que... Sí que és veritat que, d'entrada, es pot afavorir, evidentment, la formació, el desenvolupament anímic, psicològic, emocional de l'alumne. Jo crec que això és maco i és necessari. O sigui, és una funció de la universitat és... la formació, el desenvolupament dels ciutadans, no? I en aquest sentit, si venen així, doncs jo crec que has d'intentar ajudar tal com venen. Una altra cosa és que sigui possible. Jo crec que no és possible aquesta formació tan global o aquesta relació que s'estableix entre el professorat, entre professor i alumne, que s'estableix, per exemple, a secundària, no? No. Tot i que ho intenti, jo crec que és molt difícil, no? O sigui, aquesta secundària...
Per una qüestió d'evolució intel·lectual, perquè teniu massa alumnes o perquè els objectius que heu de complir són uns altres?
Doncs, independentment de l'opinió de cadascú, per exemple, per qüestions logístiques, hi ha alumnes als quals tu veus una assignatura i no tornes a veure, potser fins 2 anys després. Els alumnes canvien la relació amb tu. Et demanen coses, però no t'ho demanen tot. Ja se senten més madurs, i això també implica que el teu rol, el teu paper, ha de ser menys, per dir-ho així, invasiu. Pots incidir en l'aspecte emocional en la mesura que tingui influència o que pugui influir en l'àmbit acadèmic, però no més.
I en tot cas, això val per tots els nivells educatius, però la universitat és com més nítid, com a resposta a una pregunta, mai com a iniciativa, no?
I això de secundària o a primària és un, és una altra visió. O sigui, hi ha un deure implícit.
Això, nosaltres sí que treballem amb els alumnes molt a prop. Evidentment, les respostes que donem no són les respostes que es donen a la secundària, perquè a nivell emocional estem en una altra fase, però a la nostra universitat les tutories és part fonamental de la nostra essència. Si nosaltres pensem, des de que teníem 18 anys fins a que teníem 22 o 23, el que vam aprendre, el que vam canviar, totes les coses que vam revisar vam ser moltes. Llavors, evidentment, l'acompanyament que es fa a l'alumne a la universitat és acadèmic. Però són persones, i llavors aquestes persones, doncs, a vegades tenen vicissituds en les que no els hi podem donar l'esquena, perquè a vegades hi ha alumnes, doncs, que per circumstàncies, si estiguessin si no tenen aquest acompanyament, deixarien els estudis, i potser aquella persona, si té l'ajuda o té la mentorització, perquè podríem parlar de mentoring, no? Podríem parlar d'un acompanyament. A primer i a segon es fa un acompanyament acadèmic diferent del que es fa a tercer i a quart. Llavors, per exemple, nosaltres ens trobem que els alumnes que fan empresa, quan acaben, tu els hi parles, tu què vols ser, auditor, o què vols dedicar-te al món financer? Llavors, aquest és l'acompanyament que fem posteriorment, però sí que nosaltres fem aquest acompanyament similar, diferent, perquè són diferents les necessitats que té la persona, però similar al que fan professors de secundària. Evidentment, tenen altres conflictes, no? No hi ha els companys, sí, sí. No en parlant els companys, hi ha altres conflictes, però sí que procurem ajudar, perquè per això que dèiem, perquè encara són persones que emocionalment i a nivell personal s'estan desenvolupant.
Sí, sempre hi ha el que es deixa i el que no es deixa.
Vale? Evidentment, perquè, sí, és una...
Que això és una voluntari. Cosa que tens que ser superrespectuosa amb
sí,
això.
Sí, si sí,
no
sí, deixa, sí, no sí, evidentment.
Menys a P3 passa gairebé a tot arreu. Eh?
I a poc a poc, després jo també he anat observant que a mesura que van avançant en la carrera, un atractiu que troben molt és el que tu saps. O sigui, tu ets atractiu pel que saps.
Sí, moltes vegades. Sí.
I llavors se t'apropen perquè tu saps d'aquell tema, els interessa aquell tema, i llavors després d'una conversa profunda sobre un tema, potser després surt un tema personal, no? Però moltes vegades a la porta d'entrada, en l'alumne ja finalista, és l'expertesa, no? El que tu saps.
Sí, sí, per això a vegades quan nosaltres quan hem de triar, no? Quin professor farà aquest mentoring? Quin professor t'orientarà a la teva carrera professional, al teu pla de carrera? A vegades tu a l'alumne li dius, aquesta és la persona que hem triat per tu, però ell tria una altra, perquè doncs, això, triar el professor amb el que té una referència, amb el que troba respostes.
I respecte a què tu deies sobre si la universitat ha de renunciar a ser la capdavantera en el coneixement, home, el coneixement, si no el genera la universitat, el genera l'empresa. O sigui, i si no el genera ni la universitat ni l'empresa, doncs el país anirà decreixent. O sigui, anirem comprant i venent, que és el que ens agrada fer.
Però jo penso que és complementari, no? Que l'empresa és més competències, habilitats, i la formació, la base, no?
No, però jo parlo... Hi ha moltes empreses que ja tenen el seu departament d'IMSD, sí. I que són absolutament independents de la universitat.
Sí. Sí.
O sigui que aquesta carrera, o sigui, algú la correrà. Llavors, hem de decidir qui la corre. Llavors, clar, pensem que si la universitat renuncia a generar coneixement, doncs el que tu deies, perd el seu paper en el joc.
De fet, ha estat notícia aquest estiu que ja hi havia, crec que era Google o aquestes grans companyies, que ja no era imprescindible tenir un títol universitari per accedir com a treballador. I és igual, sinó que això és una nefasta notícia pel nostre interès.
Bueno, però sí, això jo ho vaig sentir, però ens hauríem de preguntar si la gent que a Google fa IMSD té formació universitària o no. Però bueno, això és una altra qüestió. A mi m'agrada també, quan es parla sobre la investigació i la docència, evidentment des de fora de la universitat s'està fent molta investigació, molt més especialitzada en l'àmbit de la tecnologia, per exemple, que a vegades a la universitat, crec jo. Però és que la universitat no només ha de fer investigació, a mi m'agrada més parlar d'estudi. D'estudi i docència. I llavors, dintre d'aquest estudi, sortirà, no? Nou coneixement, sortiran noves idees, que seran més o menys directament aplicables a la tecnologia o a una qüestió pràctica o no.
En aquest punt en
això
concret,
és important. A vegades no es parla massa d'investigació i jo crec que no és el mateix. Jo crec que tot professor universitari ha d'estudiar.
També deu... sí, està clar, sí. Tot professor de secundària i tot professor de primària estudia aquí. Per ser professor has de ser un intel·lectual, que vol dir que estàs disposat a aprendre encara més. Mm-hmm. Perdó, tanco el parèntesi aquest que, no, és que m'has provocat. El que deia és, tu planteges això... l'estudi en lloc d'investigació ets un home de lletres, diguem-ne. El Joan Lluís, diguéssim, és un home de ciències i la Rocío està allò...
A mitges.
A mitges, sí, això.
La que guanya pasta. Bé.
No.
Estudia els que tenen pasta.
No, jo soc professora, jo soc docent, jo soc docent.
Aleshores, hi ha una diferència des de la perspectiva? O sigui, sempre fem broma si lletres, ciències, però, de fet, en el fons, no hi ha una autèntica divisió, perquè el coneixement humà és un, diguéssim, no? El que canvia són les perspectives de la disciplina i aquelles coses concretes en què et fixes. Però hi ha una diferència. Tu, Joan Lluís, diguéssim, acceptaries la distinció entre estudi i investigació o realment cal crear coneixement nou?
Jo crec que cal crear coneixement. O sigui, i per això, evidentment, cal un estudi, no? O sigui, jo crec que s'ha de generar nou coneixement. Estic d'acord amb ell que no cal que sigui aplicable al 100% tot. Tu generes el coneixement i ja veurem quan s'aplica, no? Tampoc la visió tan curtplacista no és bona. Tu generes coneixement. I crec que també la universitat té que intentar transferir-lo. O sigui, aquest coneixement s'hauria de transferir a la societat d'alguna manera.
Però què fas amb un bon investigador que no pot entrar a una aula perquè és un desastre com a docent? Que hi ha.
No m'ho digues.
N'hi ha, segur. Sí.
Doncs jo crec que aquí ve l'habilitat... del que gestiona les tasques de cada un dintre la universitat, no? No ha de fer cap classe perquè és un desastre? No. O sigui, fes tastar als alumnes el que és un savi en un tema, però amb una assignatura potser d'especialitat, no? I, en canvi, el que és més bon docent potser posa'l en cursos on la part pedagògica sigui fonamental. Perquè un alumne de quart, si li interessa el tema, mira, et perdonarà que siguis una mica desastre explicant. Un alumne de primer, a càlcul, a àlgebra, a aquestes assignatures, no ets un bon docent i, vamos, el que farà serà despenjar-se, tirar la tovallola.
I s'ha de formar, també, i se li ha de, diguéssim, d'estimular, no? Aquesta idea d'un professor que sap molt, que en sap molt d'un tema, però que no és bon docent, això no és res estàtic, o sigui, es pot millorar. I se li ha d'exigir, així com pots formar-te en investigació o en estudi, t'has de formar també en docència, en les eines pedagògiques, no? O sigui, es pot créixer, no és quelcom estàtic, no?
Has fet una distinció, anava a entrar, però has fet una distinció que sap la situació. No és el mateix que es pugui exigir una formació que un pugui créixer. Són coses diferents que em sembla que tenen una entitat suficient com perquè en parlem una mica més de calma després d'aquesta pausa.
Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
De nou, a l'hora del pati, amb en Joan Lluís Pijuan, la Rocío Bonilla i en David Lorenzo parlant de la universitat. Hem acabat el primer bloc distingint la qüestió, diguéssim, del que és la formació que s'imposa de fora o la formació que un mateix necessita, diguéssim, no? El professor, en aquest sentit, específicament l'universitari, es neix o es fa? Cal una dotació prèvia o realment és possible canviar?
Va lligat una mica el que parlàvem abans de l'investigador. Heu comentat, en Raül deia, hi ha aquell investigador que és boníssim, que fa papers fantàstics que li publiquen en primer quartil, però després entra a l'aula i els alumnes ploren. Jo penso que va una mica lligat en el fet de que a vegades aprendre a ser un bon docent i arribar als alumnes i comunicar no és fàcil. En David ha dit s'aprèn, i és veritat, s'aprèn, però no és fàcil. Llavors, a la tasca del professor, que hi ha la part d'estudi, d'investigació, no?, que estem d'acord, que les dues coses no són... són complementàries, no són excloents. Aquesta part potser és més fàcil de treballar. Jo penso que la part docent, la part d'empatia, la part de comunicació amb els alumnes, que és fonamental per poder transmetre. En aquest sentit, amb això que dèieu de l'investigador que no pot entrar a l'aula, el problema, que potser no hem parlat, però el problema és quan a vegades el sistema... desincentiva la docència. Quan hi ha incentius que acaben sent incentius perversos i els professors que comencen la seva carrera docent a la universitat saben que preparar la classe va en detriment de la seva progressió en l'àmbit universitari. Jo penso que això sí que és potser revisable o...
Sí, o sigui, aquí hi ha dues coses. El professor universitari pot voler investigar per dos motius. Perquè li agrada, per vocació, i també perquè això li ajuda a anar creixent professionalment dintre de la universitat.
No? Si no vol investigar, vol publicar.
Sí, sí. Llavors, clar, en aquest sentit, clar, veu la docència moltes vegades com aquell peatge que ha de pagar per poder assolir aquests objectius, no? Perquè a dia d'avui les categories professionals estan absolutament lligades a la investigació. Per sort, vull dir, aquí en antena una novetat, no?, que sembla que l'administració comença a canviar amb això. Vale?
Aleluia!
I comença a haver unes veus que comencen a dir que també s'ha d'avaluar la qualitat docent d'aquell professor. Llavors, això pot ser una esperança, no?, en aquest sentit.
De doble tall, perquè a veure què fan servir per avaluar la docència. Ah,
és el problema, he pensat el mateix, com s'avalua.
Sí. Deies?
No, el que passa és que jo també... O sigui, a mi no m'agrada un professor que vulgui ensenyar bé perquè l'avaluen bé, amb aquell aspecte.
Sí,
a mi m'agrada el professor que li agrada ensenyar perquè és que sent aquesta vocació, no?
És el que dèiem a l'entradeta del programa. Parlàvem just d'aquest aspecte. És a dir, si tu fas un plantejament d'incentius que no es basen en l'essencial de la teva activitat, el que generes, com al principi de Heisenberg, és un canvi de la realitat, diguéssim. És així, és que no té més. És a dir, un professor... A la secundària està clar. Només haurien de fer de professors aquells que estiguessin disposats a fer-ho sense cobrar. Només. I l'escola, en tot cas, ha de ser la institució que impedeixi que això passi i que intenti que cobrin al màxim perquè puguin mantenir la seva família. I, no? Però la motivació essencial d'una feina com la nostra, o com la medicina, com d'altres, no pot ser extrínseca. És a dir, ha de ser com molt transcendental, si no, no hi ha res a fer.
En aquest sentit, la investigació idònia hauria de ser... Jo investigo perquè vull que els meus alumnes... toquin això, toquin amb les mans el que és investigar. No perquè el meu currículum creixi. O sigui, aquesta, per mi, seria la motivació més noble de la investigació. Ho faig per ells, investigo per ells.
Sí, clar, perquè t'has de mantenir al dia, perquè has d'actualitzar els teus coneixements, perquè has d'ampliar els teus coneixements, però, clar, a vegades les publicacions per al nostre progrés professional són fonamentals. I això fa que la gent a moltes universitats fuig de les aules. No volen entrar a l'aula perquè és un temps que en tenen perdut i és tristíssim, no? Voler ser professor i que no puguis aguantar l'aula.
Sí, però això una manera també de canviar aquesta inèrcia és precisament que des de fora, o sigui, que el sistema comenci a valorar la tasca docent, no? I quan des de fora els requeriments canvien, el docent també canvia, o almenys per la conveniència per sobreviure, no? Almenys per això. I si, a més, tens de fons d'acord, això t'atreu, doncs millor encara, no? Ho faràs millor.
No, que n'estava pensant, ho heu dit abans, però la valoració d'aquesta docència, com a concepte estic totalment d'acord que pot ajudar al sistema, però també com s'avaluï pot acabar de trencar-lo.
Sí. Mm.
Perquè se m'ocorreixen moltes formes d'avaluar que provoqui que el professor encara doni pitjor la classe.
Sí, 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 sí.
O sigui que compta que el criteri està bé, per a veure com ho aplica.
Sí, sí. I una de les formes d'avaluar és l'aplicació de determinats principis ideològics, que són sempre un problema. Encara que siguin bons en principi, si són ideològics, estem fotuts, no? Han de partir d'un cert realisme, si no estem molt malament.
Jo conec que tinc alguna amica en una altra escola que li dona molta importància a l'avaluació dels alumnes de batxillerat, i una batalla entre el professorat de quin professor corregeix els alumnes per ser millor valorat pels alumnes, i així tenir... O sigui que pot ser molt perniciós aquesta mesura. També molt bona, a mi em sembla.
Sí, sí, clar.
I t'has oblidat d'una tercera pota, que és la gestió universitària. O sigui, perquè si a sobre de la docència i la investigació hi arriba un moment en la teva carrera que hem pensat en tu perquè siguis X, no? I et donen un fantàstic càrrec de gestió que és necessari.
No mirem a ningú.
Que és necessària, no? Llavors, clar, ja no són dos potes, ja són tres potes. Llavors, jo crec que és molt important la visió d'un departament universitari com un barco, som un vaixell. Llavors, tot és necessari, tot s'ha de fer. Però potser no cal que tothom ho faci amb la mateixa intensitat, perquè si no, llavors, el que necessites és un Superman, un superbon gestor, que sigui superbon docent i que sigui superbon investigador. Això
només està a secundària.
Llavors, el que estaria molt bé és també és un plantejament solidari dintre dels departaments universitaris, no? Que el que és un bon gestor, gestioni. Però que no per això vegi mermada la seva progressió, no?, d'alguna forma.
Però a una facultat de telecos estic segur que algun professor heu pensat un robot que faci tota la gestió universitària. Així ho podria dir que...
Es va tirar per la finestra.
El mateix robot.
Es va tirar per la finestra.
Problema de programació.
Això en economia, quan tenim tres problemes o necessitem tres solucions i no les podem tenir les tres a la vegada, és un trilema, llavors aquest trilema... una bona solució seria que com a mínim aconsegueixis dos dels objectius. No? És a dir, si tinc un professor que és un investigador brillant, però és un mal docent i és un mal gestor, em quedo només amb una cosa. Doncs com a mínim que estiguis en un dels segments, que és raonable, perquè les tres coses a la vegada, com tu deies, és complicat.
Ui, també s'ha de jerarquitzar una mica, perquè... La gestió, evidentment, és una pota del sistema i és necessària, però està al servei de què? De la, diguéssim així en termes generals, de la veritat. És a dir, de conèixer la veritat, investigació, estudi, transmetre-la, no? Donar-la, docència. O sigui, el més important és docència i estudi, docència i investigació, i la gestió és necessària, però no és final, no és, és un mitjà, diguéssim. Això jo crec que també s'ha de tenir...
Això està pensant en termes d'importància relativa, no? Conèixer la veritat és fonamental, transmetre la veritat és fonamental, i després, curiosament, té una dimensió de sacrifici. Els que tenim una vocació de docents, no? I en aquest cas nosaltres ens toca fer gestió a la secundària, ho fas perquè els altres puguin educar, també com un servei als altres, no? Com un sacrifici, diguéssim, en aquest sentit. Mm. Molt bé, pràcticament no... Ens queda molt poc temps. Us dono les gràcies a tots tres, a la Rocío, al Joan Lluís i al David, per aquest temps que hem dedicat i aquesta reflexió que hem fet sobre la universitat. I si Déu vol, us tornarem a convidar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Jo tenia una caseta vora el mar.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Quan vingueren gent de fora, gent del nord.
Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa que dediquem a les recomanacions. Avui ens acompanya la Maria Turro. Ho he dit bé? Maria Turro, oi?
Sí.
Amb una recomanació que jo li tinc un especial afecte, diguem-ne, perquè li he sentit a parlar sovint d'aquesta obra, que en el seu moment, quan la vaig llegir d'adolescent, també em va impactar. Maria, avui ens vens a parlar de La vida sueño.
La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
Que és un clàssic, diguéssim, protagonista fins i tot d'acudits a la cultura nacional, però nosaltres anem a mirar amb una mica de profunditat l'obra.
L'obra. És una obra que jo, si puc començar també de manera personal, també la vaig llegir, no recordo quan, per primera vegada, segurament d'adolescent, però quan la vaig rellegir recomanada per algú a qui apreciava realment, em va impactar i cada relectura que n'he fet per estudiar-la en profunditat, per explicar-la a classe o ara mateix fa poc per recomanar-la aquí, cada vegada em descobreixo nous sentits, que és el que fa a una lectura clàssica. I sobretot em descobreixo nous sentits, no només literàriament, sinó també educativament i en referència a la meva experiència com a professora. Perquè cada vegada em veig més l'actualitat, sobretot en el tema, un dels temes centrals que tracta l'obra, que és la llibertat. La llibertat en relació també amb l'educació. L'obra no és... no hi ha realment un mestre, hi ha com el que podrien ser antimestres, però hi ha un aprenentatge del que és la llibertat que passa també per fallar i per utilitzar-la malament i per abusar-ne.
Vol dir, que no ho hem dit a l'entrada, la Maria Turó és professora, com suposo que heu notat ja. Ella és doctora en Humanitats i actualment estàs, a més de treballar en una escola, també treballes a la universitat, a la Universitat Abat Oliva en concret, diguéssim, fent classe d'això, d'aquestes coses que t'agrada a tu, la literatura i aquestes coses. Quin és el missatge de la vida sueño? Tu parles de la descripció de la llibertat, però què afirma l'obra?
Jo crec que l'obra afirma que, dit així de forma sintètica, amb tot el que té de reduccionista una definició, que la llibertat només es pot assolir veritablement si és a través de la virtut, si és a través del bé, d'actuar bé. I moltes vegades la llibertat implica renúncia. I això apareix al final de La vida es sueño, que normalment els alumnes és el que els hi falla, és el que desprecien, perquè al final el protagonista, sense desvetllar-ne, diguéssim, bueno, els detalls...
Un clàssic spoiler.
Es pot fer tots els spoilers del món. Sí. El protagonista acaba renunciant al que romànticament ens pensàvem que era el seu gran amor i que és realment Rosaura la que en diverses ocasions diu que és el que li dona la vida, el que la salva. Rosaura la salva i ella acaba renunciant a ella, tot i que sembla que era el seu amor veritable. I acaba fent-ho com un exercici definitiu de llibertat. Però per arribar fins a aquest punt, he dit que la llibertat s'assoleix a través de la virtut perquè ell cau en el vici, creient que el vici, el plaer, el deixar-se... Él diu, nada me parece justo siendo contra mi gusto. Creu que aquesta és la veritable llibertat que li havien negat des del seu naixement, tenint-lo tancat en una torre. I quan experimenta el vici i el plaer i el veritablement disposar de tot i de tothom, abusant del que per fi li sembla a ell que és la veritable justícia, que és tenir el poder que mereix pel seu naixement, quan experimenta el vici i veu que això no és el que l'omple, és el que el torna a la torre, el torna a les seves cadenes, quan recupera la veritable llibertat al renunciar, diguem, a Rosaura, el renunciar al poder absolut que sembla que li dona que li donarà la victòria, aleshores és quan ell veritablement es fa home, es fa príncep i es fa mereixedor del que des del principi li havien negat.
Aquesta descripció que estàs fent em sembla d'una actualitat rabiant, diguéssim. És a dir, això de la cita que has fet, de nada me parece justo si no se me gusta, això ho podien dir uns quants dels meus alumnes unes quantes vegades.
Precisament jo estava pensant, quan això ho planteges davant una classe d'adolescents, aquesta manera de plantejar la llibertat deu generar cert rebuig als alumnes. O sigui, és com canviar el que d'inici tenen pensat que és la llibertat.
Sí, perquè per ells la llibertat és escollir el que es pugui, el que vulguin, perdó, poder escollir el que vulguin.
Fer el que vulguis.
I, de fet, l'obra és especialment actual perquè aquest és el primer pas, el primer que presenta. Quan a ell li concedeixen la llibertat durant, no?, com una prova, ell fa realment el que vol. fa el que vol, a qui li porta la contrària, el criat el tira per la finestra, a cada noia que se li posa per davant la intenta seduir sense respectar l'anterior, diguéssim, i el punt que aquí els alumnes també els impacta especialment, perquè jo els hi tradueixo en paraules més actuals, no? Quan tanca la porta i es disposa a violar la Rosaura, aquest punt, que és per ell l'exercici de màxima llibertat, aquí els alumnes que primer haurien negat que això fos una manca de llibertat i fos una esclavitud a les passions, que és que realment ell, tal com ha estat educat, doncs es mereix almenys ara gaudir una mica. És tan forta l'experiència catàrtica d'aquest moment que arriben a comprendre també, a través de l'obra literària, a comprendre el que potser si els hi diem de forma abstracta o teòrica, no? La llibertat no és fer el que vols, sinó fer el que et convé. A través de l'exemple literari ho veuen d'una forma més evident. I quan després, tot i que al final no els agrada, perquè no els agrada que renunciï a la Rosaura...
Massa anys de pel·lícules Disney entre petxo i espalda.
Sí. Massa romanticisme que ens contamina i ens impregna. Però veure com al final, d'aquesta manera tan èpica, es posa, s'humilia davant del seu pare, renuncia a la Rosaura, tot i que no els hi... No, satisfaci, diguem, la seva necessitat de final romàntic Disney, acaben reconeixent en les paraules que ell diu al final, la victòria més gran és vencer-me a mi, acaben reconeixent, almenys en l'exemple literari, no, diguéssim, després ho han de portar a la seva vida, no? Després ja ho veurem, però acaben reconeixent la justícia del que ha passat, d'aquest final, de que veritablement ara és quan és realment lliure, Segismundo.
Això em fa pensar una cosa que ens mou sempre als que ens dediquem a l'ensenyament, que és que malgrat tot el soroll, diguem-ne, social i psicològic, tecnològic i tal, el cor de l'home està prou ben fet com perquè els teus alumnes siguin capaços de reconèixer això que ens expliques, no? Això és el motiu principal de l'esperança, no només per ells, sinó també per a nosaltres, eh? És possible trobar una versió fàcil avui en dia, m'imagino, de La vida sueño, o sigui, per aconseguir-la?
Però una versió fàcil...
No, vull dir, una edició és fàcil de trobar, diguéssim,
sí,
imagino.
Sí.
I alguna versió, diguéssim, teatralitzada?
Aquesta és la qüestió sempre...
Sembla que hem tocat un tema delicat. O
perquè no són les versions acostumen a ser dolentes en aquest sentit, i sempre això preguntava.
Sí, i a més aquesta és sempre la qüestió en les obres de teatre, que llegides no són realment... No és el destí veritable d'una obra de teatre tan ben escrita i tan... La versió teatralitzada, jo em vaig veure una fa temps. A més, la protagonista, Segismundo, era la Blanca Portillo, que és una actriu, no sé si encara és famosa en el seu moment, sí. I era extraordinari, com una dona fent de Segismundo. La potència que tenia i l'obra, a més, era molt fidel, era de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, que sol portar les obres clàssiques. Ara fa temps que no porten La vida sueño. Jo confio en que, com que la selectivitat entrarà l'any que ve, aviam si s'animen i la tornen a representar, perquè...
Al final acabem la selectivitat una altra vegada.
és l'horitzó pels alumnes i pels professors.
Molt bé, Maria, moltes gràcies per aquesta recomanació. T'emplacem a la propera recomanació les properes setmanes, perquè ens agradaria que la Maria, que com podeu veure té aquesta subtilesa en l'anàlisi de la literatura, la pugui compartir amb nosaltres i ajudar-nos a poder trobar en la ficció alguna cosa que ens ajudi a la nostra realitat. Moltes gràcies. Gràcies. I arribem al final del programa d'avui amb la secció que clou el No tinc criteri, de l'Enric Cantín. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel, amb tota l'eventualitat que siguem capaços. Avui, l'Hora del Pati l'ha fet possible el Jordi Carretero, al control de so, la Meritxell Sales, a la producció i a la direcció de presentació, en Raül Adames i el Jordi Cabanes, que us ha parlat. Molt bona nit.
Veí que toca la flauta. No em queixo pas, almenys no em vull queixar massa. Perquè tothom ha tingut alguna vegada un veí músic. O això, o no has estat mai veí de ningú. Aleshores, és possible que siguis un pària social, que pagues les teves despeses amb una targeta negra de Bankia. I tampoc, certament, et mereixes tenir ni veïns ni amics. Però estic convençut que no és així. I tots hem tingut algun cop un veí que tocava alguna cosa. Em refereixo a un instrument, perquè si ho deixem així en abstracte imaginatiu, aleshores el percentatge de veïns que ens han tocat coses és del 100%. Però jo ara estic parlant de la flauta, literalment. L'estri musical que toca el meu veí de manera metòdica, diària i puntual. Faci calor o menys calor. Fred de moment no em fa, i això és important perquè el meu veí flautista obre de bat a bat la finestra, segurament per un condicionant de confortabilitat. Per això també el predisposa al fet de que tothom es pugui delir de la seva virtuositat sense vergonya ni complexes. I així, cada dia de cada dia, amb una puntualitat esgarrifosa, els rellotges atòmics del món es podrien posar en hora en sentir la flauta del meu veí. Perquè, amics meus, jo sé que són 11:15, perquè sona una flauta travessera, la flauta del meu veí. Sé que és travessera, perquè a hores d'ara sé diferenciar una flauta dolça, una casba magrebina o una bufacanyes. Això és més o menys fàcil. És cert que em considero posseïdor d'una certa oïda musical, la qual cosa em facilita molt reconèixer a hores d'ara la flauta que m'estan tocant. Però, sincerament, no crec que sigui una gran virtut identificativa. A qui més qui menys li han tocat la flauta alguna vegada? I si no és per sensibilitat musical, és per la memòria que arribes a saber què te l'estan bufant. I, a més, com la bufen. I aquesta estic convençut que és travessera i és contemporània. Podria ser travessera irlandesa, la qual cosa em complauria molt més, ja que la música tradicional d'Irlanda la trobo especialment atractiva i evocadora. I si fos un flautí també irlandès, ja estaríem parlant d'un altre tipus de cosa absolutament diferent i agradable. L'anomenat tin whistle de 6 forats és el petit flabiol característic de la música tradicional gaèlica. Si voleu escoltar un mestre, aneu a buscar els de Chieftains i en Paddy Moloney sabreu que és un prat verd i una pinta de Guinness només de sentir el flabiol del vell Paddy. També podria ser travessera i barroca, fet que no estaria gens malament, perquè estem parlant d'una època musical prodigiosa amb mestres de la talla de Bach, de Vivaldi, Bodin o Händel, amb peces que, sens dubte, aclareixen l'ànim i eixamplen l'esperit. I fent allò que estiguis fent, si està amenitzat per un veí esforçat en acompanyar-te per un minuet o una sonata o una partita tot bufant-te la barrocament, no només m'estalviaria posar-me taps a les orelles, sinó que sortiria al balcó amb delectació extrema segura poder gaudir en qualsevol moment de, per exemple, la sonata per a flauta de Michel Blavet en la menor opus 2,6 la Baguette, per exemple. Però no, el meu veí no és irlandès i la seva flauta travessera no coneix el mestre Blavet, ni el verdet, ni cap coloret. I si els coneix, no se'n recorda. El meu veí que bufa i rebufa la flauta com si no hi hagués un demà, amb una puntualitat que et glaça la sang, escalfa les seves sessions amb unes inacabables escales amunt i avall. Ara amunt i ara torna a baixar. Ara puja un to i ara amunt un altre cop i després torna a baixar avall. Què penses? Ostres, tu, ja la vas tocar, aquesta escala, i ja fa 3 mesos que la toques. Ja te l'hauries de saber, aquesta escala. A més, què caram estàs escalfant? Els forats de la flauta? Els llavis? Si vols escalfar, vés a fer running com tothom, que ara hi ha una febre fantàstica per anar a córrer, tu. Ara puja un altre to, i ara amunt, ara avall. I quan el meu veí tocador de la flauta creu que les escales ja han estat pujades i baixades prou vegades, i mai menys de 15 minuts... Ojo, que 15 minuts pujant i baixant escales és molt de temps, eh? Aleshores comença el recital bufador pròpiament dit. Una estranya barreja de notes sense melodia, ni ritme, ni harmonia, ni res, que jo me l'imagino com si fos un pintor excèntric i modern empastifant la tela a cops de broxa per després explicar-te que jo que està bufant és art contemporani, però amb una flauta, travessera i sense ordre. Un reguitzell de notes per aquí, una tirallonga per allà, entre les escales amunt i avall, i les improvisacions jazzístiques desenfredades i embogides. El veí agermanat amb la ciutat de Hamalí es poleix una sessió matinal de com bufar-te-la de cantó, la flauta travessera. Jo, mireu, jo sincerament ja no guanyo per ibuprofens. Encara que ara que hi penso potser li va dir el metge. És possible que tot plegat sigui una teràpia. M'imagino del metge poder dir-te-li, tu ves i bufa-la ben fort que et sentiràs millor. Fes escales amunt i fes escales avall, amunt i avall, i sempre a 11:15. Veuràs que bé. Eh? Però quina culpa hi tenim nosaltres, els veïns de les teràpies alternatives, que hem de fer la resta del barri que embogim amb aquest recital lisèrgic de notes manxades en espirals. Si almenys toqués el clarinet, sempre podria pensar que sóc en una pel·lícula de Woody Allen. O un saxo, tot plegat donaria un aire de novel·la negra així molt metropolità. O si toqués el piano, quina elegància. O el violí. El violí tampoc, no? Perquè quan n'aprens és com si es coixessis un bot. En fi, ja he dit que tampoc em volia queixar, o almenys no em vull queixar massa, perquè, escolta'm, tothom ha tingut alguna vegada un veí músic, o això, o no has estat mai veí de ningú. Però que cada dia toquin la flauta, realment, encara que sigui travessera, és de molt mal portar. I amb aquesta puntualitat, on vas a parar? Perquè tocar per tocar els veïns podrien fer com els polítics. Escolta, que toquen els nassos de manera aleatòria, que ja no vindrà d'aquí. I, a més, estem molt acostumats.